Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
De gènere a l'espai públic és una necessitat en especial després del cas de la violació múltiple que en feu. A més d'actuacions que puguin fer més segurs els carrers per a les dones, els taxistes locals han decidit engegar una campanya per evitar agressions sexuals. Sota el lema Jo t'ajudo, Elite Taxi Sabadell oferirà trajectes gratuïts a dones que estiguin sent assetjades. Alhora, els taxistes s'esperaran davant del domicili del client per assegurar-se que no pateix cap mena d'agressió. Magno Castillo, portaveu d'Elite Taxi, n'ha parlat avui al magazín al matí d'aquesta emissora.
Això és una proposta d'Elite Sabadell, però que, clar, han de participar tots o la majoria de taxis de Sabadell, no? Ho van plantejar els representants de les companyies de taxi. Taxi Catalunya, molt bé, ens van dir que participarien tots. Radio Taxi Sabadell, molt bé, també, la majoria participaria. Taxis de Perllura.
Un centenar de taxis dels prop de 150 que operen a Sabadell s'han sumat a la campanya, que també compta amb el suport de l'Ajuntament. És dimarts 26 de març, arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Ciutadans porta als tribunals la pancarta en suport als presos de la façana del consistori. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El Partit Taronja ha denunciat l'alcalde Matías Serracant a la Fiscalia per haver-se negat a despenjar la lona, tot i que el requeriment de la Junta Electoral de Zona. José Luis Fernández és regidor de Ciutadans.
Arriba un moment que doncs ja tenim totes les solucions fermes i l'alcalde continua sense complir, la llei. L'obligació de l'alcalde ser el primer en complir la llei. No esquivar-la.
El govern està a l'espera que l'organisme resolgui sobre el segon recurs presentat per intentar retardar uns dies més la retirada de la pancarta.
Les persones amb diversitat funcional podran votar per primer cop en unes eleccions el pròxim 28 d'abril.
El col·lectiu ha resolt una de les injustícies que l'envolten, però encara en queden moltes per resoldre. El director de CIPO, Xavier Martínez, ha reivindicat el paper central que també han de jugar aquestes persones en política.
Fins ara no tenien el vot reconegut, no podien votar. I amb aquests últims 3 mesos que ha hagut el govern de Madrid, el d'ara que hi ha hagut fa poc, doncs va també aprovar una llei perquè les persones amb discapacitat votessin, no? Aleshores, que les persones amb discapacitat estan a l'agenda política. Fins ara, bueno, no dic que ni estiguessin, però no podien votar, ara ja poden votar. Per tant, ells han de poder decidir qui realment procura o es preocupa d'ells i qui no.
Per reclamar altres drets als quals encara no hi tenen accés, els membres de la cooperativa participaran diumenge que ve en una manifestació a Barcelona.
Edgar Hernández va estrenar-se diumenge com a golejador aquesta temporada. El gavanenc, però, s'ha mostrat crític amb l'actual moment del Sabadell en el dia de descans de la plantilla arlequinada.
Serà un dels primers protagonistes del programa Hotel Suís a partir de les 2:00. També escoltarem a Manuel Gato, titular a Bunyol, després de temps sense ser-ho, i sabrem què té el centre d'esports, la Baraix, amb els seus rivals directes.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Quin temps ens espera per avui? Carme Farnell, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia. Mantenim aquest cel, la serenata bona part de Catalunya amb aquestes temperatures que continuaran pujant aquestes properes hores. S'espera que de cara a la tarda mantinguem el cel serè i sí que aquest vent de component nord que ha anat bufant, sobretot durant el matí, la tendència és que vagi perdent força, igual que també la mala mar s'ha d'anar calmant, tot i que encara tindrem onades força destacades cap a la costa brava. De cara a demà continuarem parlant d'una jornada força estable amb més domini del sol i amb aquestes temperatures que seran similars a les d'avui o, fins i tot, una miqueta més altes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Molt bon dia. I pel que fa a la situació del transport públic, alguna incidència a aquesta hora, li demanem al David de Toro des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs al marge del tall de les línies T5 i T6 del Trambesòs entre Clòries i Can Jaume Andreu, amb servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat, segons els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Bon dia. I pel que fa al trànsit, a hores d'ara un vehicle avariat a la ronda litoral talla un carril i provoca retencions entre Bonpastor i Nus de la Trinitat en direcció Besòs. També han començat les afectacions viàries per la segona etapa de la Volta a Catalunya. Les carreteres afectades en aquests moments són la C14-15C a Mataró i la B510 a Argentona. Recordeu que, per motius de seguretat, estaran tallades 40 minuts abans del pas de la cursa i fins a 40 minuts després. I també, mica en mica, es van resolent les afectacions a l'AP7, on ja s'han reobert els dos carrils que s'havien tallat per un accident a l'altura del Papiol en direcció a Girona. Continuen, però, les retencions, en aquest cas a l'AP7 a l'altura de Castellbisbal en direcció al Papiol, i a la B23 també hi ha 2 quilòmetres de cues per enllaçar amb l'AP7.
La notícia del dia.
Taxistes sabadellencs impulsaran una campanya per prevenir les agressions sexuals en dones. Sota el lema Jo t'ajudo, els vehicles de la ciutat prestaran servei de forma gratuïta a les dones que visquin una situació d'assetjament a la via pública o de por a una possible agressió. La iniciativa, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Sabadell, implicarà un centenar dels 143 taxis que ara mateix operen a la ciutat.
Des d'Elite Taxi van presentar la campanya a l'Ajuntament i a la resta de companyies del taxi de la ciutat, així com als professionals no adherits a cap empresa. L'objectiu és fer un pas endavant per prevenir agressions a la via pública. Magno Castillo, portaveu d'Elite Taxi a Sabadell, ha explicat la proposta al programa al matí.
Que si qualsevol dona o persona, però va destinada a les dones més que res, no? Es troba en perill al carrer, sembla que pot estar en perill, que pugui pujar qualsevol taxi que anirà amb un distintiu que suposadament serà un adhesiu lila on posar Jo t'ajudo, i que la dona pugui pujar-se al taxi i el taxi gratuïtament o la separarà del lloc on creu que està el perill, o si vol denunciar le portarà gratuïtament a Guàrdia Municipal o a Mossos d'Esquadra perquè pugui posar la denúncia corresponent.
A banda d'aquesta acció, el Jo t'ajudo també pretén fixar un protocol d'actuació per garantir la protecció de les usuàries dels taxis, unes mesures que ja s'estan aplicant en molts casos, com apunta Castillo.
Una altra part també que es va añadir a aquesta proposta és l'esperar a que la persona entri a casa seva, perquè això sí que és una cosa que ens la demanen bastant. Quan tu li planteges al taxista aquesta proposta, tots es diuen el mateix, però si això ja ho faig, no fa falta dir res. Si a mi se me'n puja algú perquè té por, jo el portaré i no li curaré. Però clar, no és el mateix tu saber-ho que sàpiga el client o l'usuari o el ciutadà que ho pot fer, que té dret a fer-ho sense cap tipus de vergonya, no?
La resposta a la iniciativa està positiva per part dels taxistes i de l'Ajuntament. De moment, només ha rebut la negativa d'una de les companyies que operen a la ciutat.
La presència de llaços grocs i de la pancarta amb el lema Llibertat presos polítics a l'Ajuntament de Sabadell ha arribat a Fiscalia. El grup municipal de Ciutadans ha denunciat l'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán, per mantenir aquests símbols a la façana del consistori, malgrat la demanda de la Junta Electoral de Zona per retirar-los. Des de la formació taronja han pres l'acció apuntant que el líder de la Crida podria estar cometent un delicte carent de desobediència.
Els regidors de Ciutadans, José Luis Fernández i Ramón García, han presentat avui la denúncia contra Serracán per mantenir el que consideren símbols partidistes a l'Ajuntament. Fernández assegura que la resolució de la Junta Electoral era en ferm i que l'alcalde ha presentat al·legacions per no aplicar la seva demanda.
Al·legacions clarament per esquivar la resolució i donar-se més temps. I llavors, ha passat un temps, tornat a demanar la Junta de Govern Local, ja ho posem en mans de Fiscalia perquè digui si el que està fent l'alcalde, que nosaltres entenem que és un delicte de desobediència, és efectivament un delicte de desobediència, que ells, que són els que tenen l'obligació de defensar de la legalitat, diguin si el que s'està fent constitueix delicte o no.
Fernández també ha carregat contra el recurs presentat per Serra Can a la Junta Electoral, en què l'alcalde preguntava quina de les tres pancartes penjades a l'Ajuntament es reclamava que retiressin. Pel regidor de Ciutadans, aquest escrit és una burla.
Estem parlant de coses serioses, que és l'equitat de les institucions quan arriba una contesa electoral, i això doncs fregava la presa de pèl.
Amb la denúncia a Fiscalia, la formació taronja considera que han fet tot el que han pogut perquè l'Ajuntament no llueixi el que consideren símbols independentistes durant període electoral.
Deixem aquesta polèmica i parlem ara d'altres qüestions. Les entitats veïnals donen suport al projecte guanyador per urbanitzar el passeig sorgit del soterrament de les vies dels ferrocarrils. Asseguren que els 6 projectes finalistes recollien totes les demandes veïnals, però que el guanyador, teixint els barris, era el que més s'ajustava a les seves necessitats. L'Ajuntament assegura que les obres començaran a partir de la primavera de l'any vinent. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Des de l'agrupació de veïns de Gràcia, el seu responsable d'urbanisme, Josep Miquel Casanovas, ha reconegut que aquest era un dels projectes que més agradaven al barri, tot i que qualsevol dels finalistes tenia prou nivell per executar-se. En qualsevol cas, reconeix que és el seu preferit i n'ha destacat un element molt concret: l'eliminació del pont del costat de la Rambla Ibèria, que servia per creuar les antigues vies del tren.
Que el pont, doncs, ocupa un lloc que és molt aparatós, diguéssim, perquè és molt gran, i la seva funció l'havia perdut. Llavors qüestionàvem si per temes de seguretat, per temes de sanitaris, per temes, diguem-ne, de cara a la convivència, doncs podien ser conflictius, problemàtics, i que millor que això doncs quedés despejat, no?
Alhora destaca que és un projecte molt complet, amb les pèrgoles fotovoltaiques i la via verda, que ajudarà a millorar la mobilitat en aquest espai. Sobre el fet que de moment només s'executi la part que va de la Rambla al passeig de Can Feu, des de la plataforma Soterrament ja hi estan d'acord, ja que es tracta de la zona més abandonada. Isidre Soler és membre de l'organització.
El que més urgent és executar és de la Rambla Ibèria fins al passeig de Can Feu, que és, diguéssim, la part on no està ni, diguéssim, provisionalment urbanitzada, i aquesta és la part que més s'ha d'executar, no? Però el projecte ha de ser global, des del propi futur parc del passeig de Can Feu fins a la plaça Clavé, i, evidentment, doncs, també contempla, si no l'eliminació, la disminució d'una manera important del que és l'actual aparcament de cotxes de l'estació, no?
Soler confia que el nou govern que surti de les eleccions municipals continuï executant la resta de fases del projecte fins a la plaça Anselm Clavé. Per la seva part, Casanovas assegura que continuarà fent un seguiment de l'evolució del projecte per veure com es concreten totes les idees presentades. De fet, ja tenen noves idees, com ara que el pont que s'eliminarà es recicli i sigui utilitzat al futur parc del Castell de Can Feu.
Notícies migdia.
2 de cada 10 llocs de feina a Sabadell pertanyen al sector comercial, de manera que més de 14.000 sabadellencs treballen en botigues al detall o a l'engròs de la ciutat. Són dades incloses en el darrer informe de l'Observatori de l'Economia Local relatiu a l'últim trimestre de 2018, xifres que denoten el pes del comerç dins l'economia local. Tot i la fortalesa del sector, encara té camí per millorar i oferir més valor afegit als clients en particular i a la ciutat en general. Conscient d'aquesta realitat, la Generalitat està treballant en una nova regulació dels eixos comercials per tal de dotar-los d'un marc administratiu propi. És el que s'ha anomenat àrees de promoció econòmica urbana. En què consisteixen, Karen?
Doncs es tracta d'una nova fórmula administrativa que ha d'implicar els comerciants i els ajuntaments a parts iguals per tal de donar un nou impuls als eixos comercials de la ciutat. Montse Vilalta, directora general de Comerç de la Generalitat, ho ha detallat avui al programa El Matí de Ràdio Sabadell.
En l'àrea acotada, tota l'activitat i, per tant, tot el comerç, però també tota l'activitat que hi és, participi de les funcions que es decideixi fer, que poden ser llums de Nadal, o poden ser doncs promocions perquè hi hagi més afluència de gent, o poden ser millors senyalitzacions, etcètera, etcètera. Hi ha un ventall molt ampli de funcions, sempre amb connivència, lògicament, amb l'Ajuntament.
Una associació de comerciants, l'administració local o una quarta part dels negocis d'un d'aquests punts comercials poden sol·licitar que se'ls habiliti com a APEU, tal com se'ls coneix de forma abreujada. A partir d'aquí, tots els agents que s'hi sumin hauran d'elaborar un pla d'actuacions amb vigència d'entre 3 i 6 anys per fer més dinàmics aquests espais. Vilalta ha assegurat que es tracta de remar tots en una mateixa direcció.
Per l'Ajuntament també és una eina molt interessant de cara a establir aliances i complicitats més fortes amb el sector privat, i per tant és una llei doncs que està també en el punt de mira dels ajuntaments. De fet, també hem treballat amb administracions amb la Direcció General d'Administracions Locals, hem parlat amb les associacions municipalistes, i per tant, en aquest sentit, estem tots en el mateix barco navegant cap a aquesta direcció, i esperem doncs que això finalment pugui sortir.
La directora general de Comerç confia que a final d'aquest any el projecte de llei pugui debatre's al Parlament, amb l'objectiu que pugui entrar en vigor en un període màxim de 18 mesos. El comerç representa el 16% del PIB català i dona feina a 500.000 de persones.
I continuem endavant quan són 2:15. La plataforma d'afectats per la hipoteca de Sabadell insta els jutges a aplicar de forma efectiva els articles recuperats de la llei 24/2015. Són els que, entre altres coses, demanen aturar els desnonaments o exigir la cessió d'habitatges buits per part de grans tenidors. Una realitat a la qual la PA ha posat xifres. A Sabadell, a dia d'avui, hi ha 6 desnonaments programats al dia, mentre que hi ha registrats més de 7.500 pisos buits.
La plataforma d'afectats per la hipoteca de Sabadell ajuda des de fa 8 anys persones i famílies que corren el risc de perdre casa seva o bé ja l'han perdut per la impossibilitat de pagar la hipoteca o el lloguer. Ara, però, compta amb una eina que els podria facilitar i molt la feina, la llei 24/2015. Tot i ser retallada inicialment pel Tribunal Constitucional, en els últims mesos s'han recuperat alguns dels articles, concretament els que fan referència a temes d'habitatge. La portaveu de la PA, Rosa Païssa, ha apuntat una de les mesures que inclou la norma i que s'hauria de fer efectiva.
Que es parin tots els procediments de desnonament per impagament de lloguer, per execució hipotecària o per ocupació interposats per grans tenidors que afectin a persones en situació d'exclusió residencial o sense alternativa residencial, i que exigeixin al demandant, que en aquest cas és el gran tenidor, que faci una oferta de lloguer social pertinent.
A tot això caldria sumar també l'aturada dels desnonaments a precari per part de grans tenidors o la cessió dels immobles buits que acumulin, a més de sancions de fins a 9.000 euros que recull la llei 24/2015 en cas de no complir.
I en matèria social també us direm que la cooperativa sabadellenca Cipo s'assuma aquest diumenge a la gran manifestació de Barcelona per reclamar la plenitud de drets per a les persones amb diversitat funcional. De fet, els homes i dones pertanyents a aquest col·lectiu podran votar en unes eleccions per primer cop en tota la història de la democràcia en els pròxims comicis del 28 d'abril. Aquest nou decret llei resol una de les principals discriminacions que el col·lectiu ha patit en la nostra societat.
El dret a l'habitatge o les oportunitats laborals seran algunes de les principals reivindicacions de la manifestació de diumenge a Barcelona, quan famílies i persones amb diversitat intel·lectual i funcional sortiran al carrer per reivindicar que aquest col·lectiu gaudeixi de tots els drets. Xavi Martínez, director i gerent de la cooperativa especial Cipo, ha explicat que des d'aquesta entitat animen a tots els seus usuaris a participar-hi, però ja avançat que ells mateixos prepararan una nova mobilització de cara al mes d'abril. Martínez explica que la cooperativa està en la corda fluixa, ja que no poden fer front a la pujada del salari mínim dels seus treballadors sense les subvencions de la Generalitat i de l'Estat, que aquest any denuncia estan trigant més del compte en arribar.
Hi ha altres persones amb discapacitat que són els que treballen en centres especials de treball, que també farem una mobilització, però que serà un altre caire diferent, no serà amb aquest caire tan centrat amb el veu i el vot, que també que l'aprovem i estem al seu costat, no pot ser d'altra manera, perquè també ens pertany això, de fet és el mateix, però l'altre serà més el focus posat amb el tema de resoldre la situació del salari mínim, i evidentment no quedar-nos amb un 50, volem el 75%.
Sense aquesta subvenció, la cooperativa ha estat pagant amb diners de l'entitat els sous dels seus treballadors. Martínez assegura que si aquesta ajuda econòmica no arriba en les pròximes setmanes, hauran de prendre mesures dràstiques per a poder salvar la situació.
Ara aquest any, ara aquests mesos hem pogut pagar, aquest mes que ve el podrem pagar també, però clar, si això no se soluciona i no arriben els diners, segurament arribarà un moment que no podrem pagar. Llavors haurem de prendre mesures. I les mesures, només poden ser dues. Que una d'elles, hauria de ser, malauradament, acomiadar gent, cosa que no volen fer, evidentment.
Altres factors que greugen la situació és que no saben quants diners rebran d'aquestes subvencions i que, tot i que el govern espanyol hagi promès que les ajudes arribaran, amb unes eleccions al govern en un mes vista, depenent qui guanyi els comicis, aquestes subvencions es podrien veure sobtadament suprimides.
Més Més informacions en format més breu. Identificats dos homes que havien furtat diferents productes al Corte Inglés.
Els dos homes de 22 i 24 anys s'haurien endut diferents productes de l'establiment de l'Eix Macià. La policia municipal ha obert diligències contra ells per un presumpte delicte de furt lleu.
Denunciat un conductor per conduir sota els efectes de l'haixix i la marihuana.
La policia ha fet el test de drogues a l'home de 30 anys aquesta matinada al carrer Lles. A més de realitzar una denúncia administrativa, es va obligar un segon conductor a fer-se càrrec del vehicle.
El veí de Palau-Solità i Plegamans detingut ahir per protestar a les portes del TSJ el 27 de setembre passat ha quedat en llibertat aquest matí.
L'home, que tenia un requeriment judicial pendent, ha passat la nit als calabossos de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a la carretera de Prats. El CDR s'han concentrat aquest matí davant dels jutjats de Sabadell en protesta per la detenció d'en Norbert i ahir ho van fer davant de les dependències policials. La setmana passada la policia catalana va detenir un altre ballesà pels mateixos fets.
I a tot això, avui han aparegut diversos llaços grocs pintats a l'edifici dels Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès a la Gran Via.
Alhora, la paraula llibertat ha aparegut al terra a les portes de l'escola Amadeu Vives, unes pintades que hauria reivindicat el CDR amb un missatge a través de la xarxa Twitter adreçat al president de la Generalitat, Quim Torra. Tot plegat després que dissabte passat membres del comitè instessin al cap de l'executiu català a implementar el mandat de l'1 d'octubre abans de la presentació de la candidatura Junts per Sabadell encapçalada per Lourdes Ciuró.
10 minuts per les dues. L'escriptora i periodista sabadellenca Esther Vives respon a la pregunta sobre com es pot conciliar la maternitat i el feminisme. Ho fa en el seu últim llibre, Mama desobedient, on pretén trencar alguns dels mites que envolten el fet de ser mare i denunciar com el sistema capitalista i patriarcal determinen l'experiència materna.
Esther Vives va decidir escriure un llibre sobre la maternitat després de tenir el seu primer fill i de diverses experiències negatives. Una decisió que ha reconegut que ha estat difícil però que li ha servit per trencar tabús i parlar de la maternitat real. Ho ha explicat al programa Al Matí.
La maternitat ho és tot menys de color de rosa. La maternitat no té res a veure amb el que ens expliquen les pel·lícules, amb el que ens explica les sèries de Netflix i amb el que ens expliquen les revistes del cor. La maternitat implica contradiccions, implica no arribar a tot, implica posar potes en l'aire a la teva vida quotidiana, la teva vida professional, implica ambivalències, i cal començar a dir que la maternitat és això.
I també són els problemes per quedar-se embarassada o la pèrdua gestacional, dues de les experiències que Vives detalla en el seu llibre. Però la sabadellenca també vol reflexionar sobre com es pot construir una maternitat emancipadora que s'escapi de les imposicions del patriarcat, com ara l'abnegació o la culpa, i el capitalisme subordinada a les cures i al mercat. Com a elements de debat hi ha posat la violència obstètrica que s'exerceix a les sales de part, els permisos de maternitat i paternitat o la lactància. Ella es declara l'activista.
Sí, em podria considerar l'activista, perquè l'activista són aquelles dones que reivindiquen poder donar el pit allà on faci falta, quan la criatura ho necessiti, independentment del lloc. El que passa és que és un terme que tampoc està tan generalitzat. Però crec que sí, que cal reivindicar doncs, aquest dret a poder donar la teta on calgui i el dret del nadó a rebre-la.
Vives presentarà el seu llibre Mama desobedient a Sabadell. Serà el dissabte 6 d'abril a les 12 del migdia a la llibreria Macondo, un acte que presentarà la periodista de Ràdio Sabadell, Mireia Sanz.
Ràdio Sabadell. L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Els teus desplaçaments per la ciutat més còmodes i ràpids amb els autobusos de la TUS.
Viatge relaxada, viatge tranquil. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Reprenem la informació més enllà de la ciutat. En clau del judici de l'1 d'octubre, avui declara el tinent de la Guàrdia Civil, Daniel Baena, cap de la Policia Judicial a Catalunya i instructor dels atestats de la Guàrdia Civil.
El cap de la Policia Judicial a Catalunya assegura que a partir del 20 de setembre es va generar un clima clarament insurreccional a Catalunya. Segons ha apuntat davant del Suprem en el judici del procés, els fets del 19 i 20 de setembre van marcar un abans i un després.
El clima que se vivía, puesto que yo dissenyava los dispositivos, muchos de policía judicial, de acciones que teníamos que hacer, ahí ya en las hipótesis de nuestro planeamiento nos poníamos en un clima que podíamos calificar por los objetivos, un clima que podíamos calificar por el número de acciones, un clima que podíamos calificar por la extensión donde se producían claramente insurreccional.
Baena també ha admès que investigava el procés des del novembre del 2015 a instàncies de l'Audiència Nacional i ha justificat que tots els informes elaborats van ser a petició de la Fiscalia o d'algun tribunal.
I el Tribunal Suprem també ha rebutjat avui suspendre l'ordre de retirar els llaços grocs dels edificis públics, com demanava Quim Torra.
El president de la Generalitat havia demanat que l'ordre de la Junta Electoral Central quedés sense efecte, però el Suprem manté aquesta mesura cautelar. En paral·lel, es manté el procediment obert divendres per la Fiscalia en contra de Torra per haver trigat massa en retirar els llaços grocs. Una querella que podria acabar amb la seva inhabilitació. Mentrestant, avui s'ha despenjat la pancarta amb el llaç groc del pati dels tarongers del Palau de la Generalitat després que la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, assegurés que tornaria a denunciar Torra per mantenir aquest símbol.
I pel que el fa al cas Baristas, avui se celebra la segona sessió del judici per abusos a menors i compareixen els pèrits i els forenses, així com també el propi acusat, Joaquín Benítez.
Ahir les quatre víctimes van declarar porta tancada. Segons fonts jurídiques, van explicar força bé l'experiència viscuda de la primera jornada del judici. També es desprèn que la direcció de Maristas no va avisar les famílies al·legant els pares d'una víctima d'abusos del 2011 que van demanar discreció. Avui pot ser una data clau pel judici, ja que l'acusat podria inculpar altres membres del personal del centre escolar. Benítez està sent jutjat per 4 delictes d'abusos sexuals a menors perquè 13 més ja han prescrit i s'enfronta a penes de presó d'entre 22 i 36 anys.
La contraportada.
L'Escola de Disseny ESDI ha presentat un nou màster en disseny d'accessoris de moda de cara al pròxim curs. Aquest nou curs va destinat als amants de la moda, però també a estudiants d'administració d'empresa i màrqueting, ja que també es tractarà la part més comercial de tot el món de la moda. Aquest màster comptarà amb un professorat format per professionals d'empreses com Louis Vuitton o Tercuer.
Les línies de calçat, les bosses de mà i la joieria són alguns dels protagonistes del nou màster de l'Escola de Disseny ESDI. Els complements deixaran de ser secundaris en un curs on s'estudiaran les tècniques de producció artesanal i industrial d'aquests accessoris, però també es vol aprendre a com vendre'ls a les empreses. Aquest màster comptarà amb classes de caire més tradicional, però també es podran visitar empreses del sector i es podrà gaudir de masterclass per part de marques d'accessoris referents. Teresa Mayayo és la directora del màster.
A més tenim visites a empreses i doncs, les classes magistrals, que en aquest cas seria una per acabar de contextualitzar tots els accessoris que seria d'ulleres, i després tant per part d'una petita empresa com d'una empresa consolidada en el mercat.
Un altre dels punts forts d'aquest curs són els brand partners, és a dir, companyies que han volgut establir una col·laboració directa amb l'Escola de Disseny. En el cas d'aquest màster, la companyia Clements Flan i Wilmenia Garcia seran les encarregades d'establir aquesta col·laboració. Això, però, no és tot, ja que els alumnes també comptaran amb un professorat de luxe.
El que busquem és gent activa a nivell professional actualment perquè els nostres coneixements siguin innovadors. Llavors, són referents de marques, venen des d'Uterque, Louis Vuitton, Jersey, Clement Flane, tots marques que són reconegudes en el mercat.
Aquest nou màster, que s'ha creat amb la col·laboració de l'Escola d'Arts i Tècniques de la Moda, s'estrena la tardor del pròxim curs.
Així arribem al punt final de Notícies Migdia d'avui. Un minut tenim per endavant per acomiadar aquest informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció. Ara arriba tota la informació esportiva, l'Hotel Suís, amb l'Adriana Arroyo i tot l'equip d'esports. Que vagi bé, adéu.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.